Des de l'etapa infantil de 0 a 3 anys a les Balears exigeixen un millor salari i un conveni autonòmic que acabi amb la precarització del sector. Està previst que un centenar d'escoletes s'adhereixin a aquesta aturada i els serveis mínims són d'una educadora per cada 3 aules, a més de la directora del centre. La convocatòria arriba després d'una nova reunió ahir amb la patronal per negociar l'equiparació salarial a l'escola concertada i que va acabar amb un principi d'acord firmat per 2 dels sindicats, per USO i FESIE, per millorar les condicions de la concertada de 0 de 8 anys i que, per tant, també afecta l'etapa de 0 a 3. Tot d'una, ho explicam en aquest dimarts, dia 16 de juny. Un dimarts en què estan pendents un nou mort en accident de trànsit a Mallorca.
Un home ha perdut la vida en un xoc entre 2 cotxes a les 6 d'avui matí. Ha estat al quilòmetre 1 de la carretera M30, a prop de Mercapalma. El sinistre també ha resultat ferit greu un altre home que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Llàtzer.
I el mal ús de medicaments com l'Ozempic i altres derivats està contribuint a augmentar els trastorns de la conducta alimentària, especialment entre persones joves.
Així ho alerten les expertes de la unitat de trastorns de la conducta alimentària de Son Espases. Adverteixen que aquests fàrmacs, creats inicialment per tractar la diabetis i l'obesitat, redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat. És la psiquiatra Iratxe Aguirre.
Ahora están surgiendo algunos casos que subyacía una vulnerabilidad y después de pasar por un proceso, pues sí, han configurado síntomas claros, diagnósticos de una anorexia nerviosa.
I el nou fiscal superior de Justícia de les Balears, Adrián Salazar, pren possessió del càrrec.
I s'ha fixat com a objectius augmentar la protecció a la víctima i mantenir una estreta col·laboració amb els cossos policials en les primeres fases de les investigacions. Fa 6 mesos que Salazar ocupa aquest càrrec en funcions i des de l'any 1988 n'ha ocupat diferents dins la Fiscalia de les Balears.
I avui és el darrer ple del curs polític al Parlament fins al mes de setembre.
Els socialistes reclamaran celebrar sessions extraordinàries durant l'estiu per aprovar la llei de limitació de vehicles a Mallorca. La votació previsiblement no prosperarà. El ple també estarà marcat per la vaga d'educadores de 0 a 3 anys amb la concentració prevista a l'exterior pels sindicats convocants.
I també el Congrés dels Diputats celebra avui a hora baixa el penúltim ple ordinari abans de les vacances d'estiu, una sessió que estarà marcada pels casos judicials que afecten el Partit Socialista i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Serà l'endemà que l'acusació popular en el cas Begoña Gómez, coordinada per Hazte Oír, ha ratificat la petició a Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a la dona del cap de l'executiu central i que comparegui en el jutjat cada 15 dies. Després de l'audiència preliminar d'ahir, el jutge encara no s'ha pronunciat i té 3 dies per decidir l'apertura de judici oral.
I en els esports, la selecció espanyola no passa de l'empat a 0 contra Cap Verd a l'estrena mundial. Lista Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, 0-0 contra la selecció número 67 del rànquing, trabalada de l'equip de la Fuente, que no va ser capaç de trobar la porteria d'una selecció que jugava el primer partit a la seva història a un Mundial. L'altre partit del grup, entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai, va acabar amb empat a 1 i tots 4 sumen un punt a la primera jornada. Espanya jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a les 6 de l'hora baixa.
I pel que fa al temps, avui encara tenim temperatura d'estiu. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada de calor i, de fet, notarem una certa pujada respecte d'ahir. Esperem tenir unes màximes bastant diferenciades entre les diferents illes. A Menorca, la màxima girarà entre els 30 i els 31 graus aproximadament. A Mallorca, entre els 29 i els 35. I a les Pitiuses, un valor una mica més baixos, entre els 26 i els 30. Més enllà d'això, serà una jornada molt tranquil·la. El sol serà l'absolut protagonista amb permís de qualque pinzellada de ningú prim, molt poca cosa. El vent bufarà fluix i també tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les. Ara mateix tenim a Mallorca 18 graus a Campos, 19 a Sa Pobla i 21 a Palma. A Menorca, 20 graus a Ciutadella i 21 a Mahó. I a les Pitiuses, 19 graus a Eivissa i 21 a Sant Francesc.
Són temperatures d'aquesta hora, quan són les 7 i 4 minuts, en Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Cristina Bausà, Toni Escanillas, en Cel López, Caterina Bany i Neus Pericàs. Comencem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
La Les educadores de l'etapa infantil de 0 a 3 anys estan convocades avui a una nova jornada de vaga per exigir millores salarials i un conveni autonòmic que posi fi a la precarització del sector. S'espera que siguin un centenar d'escoletes les que s'adhereixin a l'aturada i els serveis mínims són d'una educadora per cada 3 aules i la directora del centre.
A més de l'aturada de 24 hores, hi ha concentracions a les 9 i mitja davant del Parlament i a les 10 davant de la delegació de la Conselleria d'Educació a Mahó. A les 6 hi ha previstes també dues manifestacions a la plaça d'Espanya de Palma i una altra al passeig de Vara de Rei a Eivissa.
Aquesta convocatòria arriba després d'una nova reunió ahir marcada per les diferències entre els sindicats sobre com negociar les millores laborals del sector.
Va ser a la trobada per negociar l'equiparació salarial a l'escola concertada. Els sindicats USO i FECIE, que sumen majoria a la mesa de la negociació, defensen un acord global del 0 als 18 anys. En canvi, els sindicats convocants a la vaga d'avui, UGT, Comissions Obreres i l'Estei, juntament amb la plataforma 03, es van aixecar de la taula de negociació, consideren que el conveni de 0 a 3 anys ha d'anar per una via i la resta de concertada per una altra. Són Jaume Coll, d'UGT, i Sara Serra, de l'Estei.
Perquè nosaltres entenem que s'han de separar, diguéssim, el que serien les negociacions per conveni, per una part el que afecten els 7 conveni de concertada i per una altra part el que afecten els 13 conveni de centres d'assistència i educació infantil, i això és el que hem manifestat.
Les seves millores s'haurien de tractar a una mesa de negociació autonòmica d'educació infantil.
Sí, com sigui, la reunió va acabar amb un principi d'acord firmat per USO i FECIE per millorar les condicions de la concertada de 0 a 18 anys i que, per tant, afecta també l'etapa de 0 a 3.
Els secretaris generals d'ensenyament d'UGT i FECIE, Juan Carlos Lorenzo i Antoni Sacarés, han confirmat que també continuaran reclamant altres millores en les condicions precàries de les educadores de 0 a 3 per minimitzar les disparitats laborals.
També ja s'han posat encima de la mesa diferents punts a tratar en esta mesa negociadora para mejorar las condiciones. Tema de jornada y tema de algunos requisitos de tema del decreto de mínimos de que se habla, pero bueno.
Estem d'acord en que una primera actuació un poc urgent és fer aquesta passa, com això és principi d'acord, i després de futur ja ens plantejarem continuar millorant.
Per part de les patronals, la presidenta de l'Escola Catòlica Concertada de les Illes, Llucia Salleres, ha assenyalat en relació amb la lluita d'un conveni autonòmic propi de 03 per part de Comissions, UGT i STEI i la xarxa 03, que no poden tenir diferències laborals entre els docents de la concertada.
Sé que hi ha sindicats que en aquest moment no volen seguir per aquesta línia, que intenten disgregar el que és 03 per una banda de l'escolarització ordinària, però no és la nostra pretensió perquè nosaltres no podem tenir dues condicions distintes dins una mateixa escola concertada.
La pròxima mesa negociadora de la concertada serà el pròxim 26 de juny a la seu de PIMEM. Els sindicats USO i FECIE tenen una representació de més del 50% en les meses amb les patronals.
I sobre la vaga d'avui a l'educació de 0 a 3 anys, el conseller d'Educació, Antoni Vera, diu que el govern ja ha presentat la seva proposta per abaixar el nombre d'alumnes per aula.
Pel que fa a normativa i a beneficis per 0-3, el primer de tots és un calendari ja en sa modificació del decret de mínims, de ràtios, a 0-3, que també és una demanda del col·lectiu, perquè el decret de l'anterior govern és un decret completament obsolet i que no té les necessitats d'aquest col·lectiu.
La vaga de les educadores de 0 a 3 anys marcarà també avui el ple del Parlament. Hi ha una concentració prevista a l'exterior pels sindicats convocants i a dins de l'hemicicle aquesta qüestió també serà present a la sessió de control al govern. Això en un pla en què els socialistes reclamaran celebrar sessions extraordinàries durant l'estiu per aprovar la llei de limitació de vehicles a Mallorca. La votació previsiblement no prosperarà i, per tant, serà el darrer ple del curs polític fins al mes de setembre.
La diputada del PSIP, Amanda Fernández, ha reclamat que el govern aprovi la limitació de cotxes per decret i ha oferit al PP els seus vots per validar-lo després al Parlament. El popular Sebastià Sagreras lamenta el que considera un intent dels socialistes de voler enganar la ciutadania.
Entra en vigor l'endemà i com que nosaltres demanem habilitar aquest període de sessions, ho podrien convalidar i, com ja han dit en reiterades ocasions, té el Partit Socialista que li estén sa mà.
S'acorri el que s'acorri ara, ja no hi som a temps perquè no varen córrer durant 8 anys. Les flotes de cotxos de lloguer que han vingut de sora ja són totes aquí des del mes de maig i crec que aquestes propostes del Partit Socialista no responen a més que postureo.
I Vox ha advertit que exigirà contraprestacions si el govern necessita els seus vots per aprovar els pressupostos del 2027. La portaveu, Manuela Cañadas, ha assegurat que els vots del PP, els vots de Vox, en aquest cas, no es regalaran.
Pues parece como que no tiene intención en aprobar un techo de gasto ni presupuesto y es un paripé.
Més per Mallorca, creu que no hi haurà uns nous comptes i considera que el PP ja està en mode electoral. Els ecosobiranistes encaren el darrer any de legislatura amb optimisme. Aquest cap de setmana han presentat les candidatures per a les pròximes eleccions. És Maria Ramon.
Conscients com es queda un any de molta feina, les enquestes ens donen que som el partit de l'esquerra que creix.
Una vegada més, Lluïsa Pesteguià i Maria Ramon encapçalaran la llista de Més per Mallorca al Parlament.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I el que també continua avui és la vaga de metges. És el segon dia de la darrera tanda d'aturades. Els facultatius amenacen, a més, amb una vaga indefinida a la tardor si no hi ha acord amb Sanitat per l'Estatut Marc. Els sindicats anuncien que el conflicte es reprendrà amb més força a partir del mes de setembre.
El president de Cimeval a les Balears, Miguel Lázaro, assegura que el conflicte s'ha enquistat tant, amb diferències insalvables amb la ministra Mònica García, que ara li toca al president Pedro Sánchez fer-se encàrrec. Són declaracions al programa El Día.
Lo que está claro que en julio y agosto nosotros vamos a suspender el paro, pero volveremos con mucha fuerza en otoño. Ya anuncio que va a haber una huelga indefinida y que desde luego la pelota la tiene Pedro Sánchez. Bueno, yo pienso que si a él le preocupa tanto como dice que la sanidad pública es el eje del estado del bienestar español, pues bueno, si es verdad eso, que actúe en consecuencia y es muy fácil.
L'avantprojecte de llei per a reformar l'Estatut Marc ja s'ha aprovat en Consell de Ministres i ara està en fase d'audiència pública. Els sindicats mèdics convocants a les protestes han presentat al·legacions al text. Alguns pacients ja notaren ahir els efectes de les aturades.
Y no podemos hacer nada. Salimos de Ibiza y tenemos que volvernos.
No sé, que sortissin al carrer, jo aniria darrere d'ells, sortissin al carrer i es manifestessin. Perquè ara, per mi, és jugar amb la salut dels pacients.
La jornada de vaga d'ahir ja ha deixat anul·lades una quarantena d'intervencions quirúrgiques, més de 1.500 consultes i proves diagnòstiques i 1.500 consultes d'atenció primària més. La consellera de Salut, Manuela García, preveu que en el conjunt de la setmana quedin ajornades 15.000 actuacions sanitàries que tindran un impacte pressupostari de 2,5 milions d'euros.
Mentrestant, els treballadors de l'empresa pública d'ambulàncies del 061 han suspès les aturades parcials convocades per avui divendres després d'aconseguir diversos acords en una reunió en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Balears.
Ara bé, es mantenen les jornades de protesta previstes per als dies 24 i 26 de juny, entre les 10 i les 12 del matí i entre les 5 i les 7 del capvespre, i també la vaga indefinida a partir del dia 29 de juny. El secretari del Comitè d'Intercentres d'UGT, Francisco Muñoz, explica que han arribat enteses en qüestions de dietes, però que encara queden altres temes fonamentals damunt la taula.
Hemos cerrado un acuerdo sobre el concepto de dietas. Ahora los trabajadores que realicen jornadas de 12 horas pues percibirán la dieta que actualmente no se estaba cobrando. Bueno, el día 17 tenemos que continuar las reuniones con GSAI, fuera ya de Tamip, y tenemos que negociar la RPT, la Relación de Puestos de Trabajo, como sus complementos.
El comitè de l'empresa pública GSAI reclama una pujada salarial, l'abonament de quantitats pendents fruit de sentències judicials i el pagament de dietes als treballadors amb caràcter retroactiu des del dia 1 de gener per fer jornades de 12 hores diàries, entre d'altres reclamacions.
I atenció ara en aquesta altra notícia de l'àmbit sanitari. Les expertes alerten que el mal ús de medicaments com l'Ozempic i altres derivats està contribuint a augmentar els trastorns de la conducta alimentària, especialment entre persones joves i perfils que en molts casos no necessiten aprimar-se per motius mèdics. Així ho constaten els professionals de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de Sant Espases, que adverteixen que aquests fàrmacs, creats inicialment per tractar la diabetis i l'obesitat, redueixen la gana i incrementen la sensació de sacietat. És una crònica de Victòria Morell. La reducció artificial de la gana pot activar patrons propis dels trastorns alimentaris en persones vulnerables, especialment en aquelles amb antecedents o una relació conflictiva amb el menjar i el cos. Les expertes recorden que l'ús d'Ozempic pot provocar una desconnexió de les senyals naturals de la gana i sacietat i generar por a recuperar-la una vegada s'abandona la medicació. La referent de la Unitat de Trastorns de Conductes Alimentàries de Son Espases, Iratxe Aguirre, alerta que ja estan tractant de casos d'anorèxia i bulímia derivats d'aquests fàrmacs.
Ahora están surgiendo algunos casos que subyace a una vulnerabilidad y después de pasar por un proceso, pues sí, han configurado síntomas claros, diagnósticos de una anorexia nerviosa. La pérdida de peso rápida, ser desarrollar conductas de restricción alimentaria, de obsesión por la comida, querer perder más y más peso, problemas con la imagen corporal, distorsión de la imagen corporal.
Les especialistes també consideren imprescindible que hi hagi un seguiment estret dels casos i que no s'hi basi únicament amb el pes que ha perdut la pacient. Reclamen que durant el tractament també s'avaluï com la persona està vivint tot el procés a nivell psicològic, quina relació manté amb el menjar, amb el seu cos i si estan apareixent conductes de control, ansietat o restricció alimentària. Ani Mallorquín és infermera especialitzada en salut mental a la UTCA de Son Espases.
Sería importante que las personas que están haciendo este tratamiento fuesen a seguimiento estrecho con la persona que les ha prescrito este fármaco, también a atender a otros procesos que tienen que ver con cómo está la persona a nivel psicológico, cómo se encuentra con este cambio físico que está experimentando y sobre todo poder detectar de manera temprana esos signos de alarma. Una de las indicaciones serían pues, suspender el tratamiento y pedir ayuda a los profesionales de salud mental.
Les xarxes socials i alguns modes vinculats a la pressió estètica estan normalitzant l'ús d'aquests medicaments entre persones sense obesitat ni indicació clínica, segons explica Aguirre. A més, alerten que en alguns casos hi ha professionals que recepten aquests tractaments sense un seguiment psicològic ni nutricional suficient. També preocupa que moltes persones acabin associant el benestar o l'èxit personal en la primesa extrema, una tendència que sembla que s'està estenent de nou, especialment a través de les xarxes socials i nous estàndards de primor. És Iratxe Aguirre, referent de la Unitat de Trastorns de Conducta Alimentària de Son Espases.
Però, clar, el uso sin control, simplemente por un sobrepeso ligero o incluso sin sobrepeso, simplemente porque quiero por estética perder unos kilos, efectivamente es de riesgo y allí quizás nos tenemos que hacer un replanteamiento del uso que estamos dando en la población general.
Les especialistes insisteixen que aquests tractaments només s'haurien d'utilitzar sota supervisió mèdica i dins un abordatge integral que tingui en compte tant la salut física com la salut mental. I les Balears crearan dos òrgans per millorar la coordinació dels projectes de salut mental, s'ha anunciat durant la primera reunió entre la Conselleria de Salut, la Conselleria de Famílies i Benestar Social i una vintena d'entitats del tercer sector. La consellera de Salut afirma que el 80% dels trastorns d'ansietat es poden resoldre a l'atenció primària y que los psicólogos clínicos están formados para abordar esta mena de casos.
No estamos hablando de que en atención primaria y los psicólogos sanitarios vayan a tratar una esquizofrenia o vayan a tratar un trastorno bipolar. No, se está hablando de situaciones como me he referido, situaciones de la vida cotidiana que en un momento determinado te superan y que te impide que puedas realizar una actividad que habitualmente tú realizabas.
Una de les entitats que han assistit a la trobada Estres Salut Mental, amb més de 30 anys d'experiència i més de 1.200 persones ateses el 2025. El president Alfons Suárez reconeix que des que es va crear la Direcció General de Salut Mental hi ha més comunicació entre el govern i el tercer sector.
Sí que nos gustaría que los conciertos que tenemos con ellos, por ejemplo, se consolidaran, hubiera un aumento de plazas gradual cada año, porque tenemos una lista de espera que hay que reinar.
En la trobada han participat altres entitats com la Fundació ANAR, la Fundació Aldana i l'Associació Altes Capacitats de Mallorca. I ha un mort i un ferit greu en un accident de trànsit entre dos cotxes a Mallorca per motius que es desconeixen. Els dos vehicles han xocat a les 6 del matí al quilòmetre 1 de la MA30. Això és el coll d'en Rabassa, prop de Mercapalma. A causa de la gravetat dels fets, s'ha requerit la presència del 061, que s'ha desplaçat fins allà amb una unitat de suport vital avançat i una altra de suport vital bàsic.
Els serveis sanitaris han actuat conjuntament amb la policia i amb els bombers. A l'arribada ja han trobat un dels conductors mort, l'altre atrapat a l'interior d'un vehicle molt greu. L'han tret del cotxe, l'han traslladat tot d'un a l'Hospital de Sant Llàtzer, el més proper, i s'ha activat per aquest segon ferit el codi politrauma. Val a dir que aquesta fita quilomètrica és un dels punts negres que històricament hi ha hagut a la xarxa, que precisament el Consell va fer-hi fa 2 anys i mig una obra per suavitzar els canvis de rasant, una actuació feta a instàncies de la Fiscalia que el gener de 2023 va remetre escrit a l'Institució Insular en què requeria fer-hi unes obres per eliminar aquest punt negre arran de 2 greus accidents que ja hi havia hagut el 8 de maig del 21 i el setembre del 22, amb 2 i 3 víctimes mortals, respectivament.
I un jove de 27 anys roman en estat greu després de caure des d'una altura de 7 metres de les roques del Caló d'Esmoro, a Santanyí.
El jove de nacionalitat estrangera ha estat atès per personal sanitari del 061 i evacuat amb pronòstic greu en l'helicòpter dels bombers de Mallorca, la Milana, fins a l'Hospital Universitari Son Espases, on roman ingressat.
I atenció als que avui circulin per la zona d'Andratx, perquè el govern ha organitzat a partir de les 10 i mitja del matí fins a les 2 del migdia un simulacre d'incendi forestal. Serà la zona entre Sant Elm i Sarracó i, tot i no haver-hi talls de trànsit, sí que es recomana planificar les sortides o cercar rutes alternatives.
El simulacre recrearà la declaració d'un incendi forestal inicialment de petites dimensions que anirà augmentant de complexitat amb el pas de les hores. Tot això permetrà practicar diferents accions, com per exemple el rescat d'excursionistes, el tall de xarxes d'alta tensió, la gestió de la població o l'extinció del foc amb mitjans aeris.
I ha quedat extingit l'incendi agrícola declarat a Iora Baixa entre Santanyí i Campos, ha cremat en total de 9 hectàrees.
El foc es va declarar a prop de les 5 de l'hora baixa. En les tasques d'extinció han treballat efectius dels parcs de Felanit, Llum Major, una dotació de Manacor, un sergent i un tècnic, així com efectius de Libanat amb mitjans terrestres i aeris.
I a Eivissa també ha quedat extingit l'incendi forestal declarat a la zona de Porroig, al municipi de Sant Josep de Setalaia. S'hi varen mobilitzar efectius dels bombers i de Libanat. Aquest segon, prop de les 5 de l'hora baixa, ja donava el foc per extingit. Les flames afectaren una superfície de gairebé 0,1 hectàrees.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana, creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Passen 22 minuts de les 7 del matí. El nou fiscal superior de justícia de les Balears, Adrián Salazar, es fixa com a objectius augmentar la protecció a la víctima i mantenir una estreta col·laboració amb els cossos policials en les primeres fases de les investigacions. Fa 6 mesos que Salazar ocupa el càrrec en funcions i des de l'any 1988 n'ha ocupat també diferents dins de la Fiscalia de les Balears, Carme Moreno.
Salazar ha dit que sent una gran responsabilitat per exercir el càrrec de fiscal superior. A més, s'ha mostrat satisfet perquè la Fiscalia compta amb 73 fiscals i el govern espanyol ha aprovat la incorporació d'altres 5 fiscals que s'incorporaran, ha dit, en àrees com la lluita contra el narcotràfic d'una gran complexitat. Entre els seus objectius hi ha, ha dit, fer de la Fiscalia una institució més transparent i defensar les víctimes, que són persones vulnerables i a vegades pateixen la revictimització amb diferents citacions i interrogatoris als quals es veuen sotmeses.
En realitat, muchas veces se le maltrata a la víctima, se produce una revictimización, haciéndole acudir a diferentes citaciones, no entendiendo muy bien lo que pasa en el juicio, generalmente no consigue el resarcimiento.
Salazar també s'ha mostrat preocupat per l'embòs que pateix l'Audiència Provincial de Palma i la complexitat de macrocauses relacionades amb la ciberdelinqüència i el narcotràfic. És per això que el nou fiscal superior ha apostat per la creació d'una nova sala.
Prever o conseguir que hubiera una nueva sala de la Audiencia Provincial que permitiera revertir la actual situación de atasco. Esto está pasando un poco con la justicia. La justicia tiene que ser necesariamente ágil.
Salazar, que anteriorment ha ocupat càrrecs com el de tinent fiscal o coordinador de l'àrea antidroga, no s'ha volgut pronunciar sobre el judici contra el president del Parlament, Gabriel Lecén, per un presumpte delicte d'odi on la Fiscalia no l'acusa.
I el futbolista Rafa Mir ha anunciat a través d'un missatge a les xarxes socials que recorrerà la sentència de l'Audiència de València que el condemna a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un de lesions a un atleta.
El tribunal considera provar que l'exjugador de l'Elx va agredir i va lesionar un atleta la nit del 31 d'agost de 2024 a la seva casa, al municipi valencià de Bétera. Mir també haurà de pagar una indemnització de 64.000 euros a la víctima. El tribunal també ha condemnat el segon acusat, el també futbolista Pablo Jara. A ell l'imposa 2 anys i mig de presó per agressió sexual i un delicte contra l'integritat moral i lesions lleus a un altre atleta.
I després que s'ajornes la setmana passada, l'expresident del Parlament, Baltasar Picornell, declara avui als jutjats en qualitat d'investigat per haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos.
El motiu de la querella del diputat de Vox contra Picornell és una imatge en què l'expresident posa de vora un grafiti que inclou un insult a Jorge Campos, una fotografia que Picornell ha fet servir diverses vegades a les xarxes socials. Picornell va explicar que la pintada es va fer l'any 2023 i ell s'hi va fotografiar un any després, el 2024. La setmana passada, la defensa va demanar més temps per preparar la declaració. A l'arribada dels jutjats, Picornell va defensar que es va fer en to humorístic.
I d'aquí a 6 minuts arribarem a les 7 i mitja, és el moment ara per fer un cop d'ull al que destaca la premsa. Començam aquí a les Balears, avui pendent de la justícia.
És així, en diferents aspectes, val a dir, última hora, per exemple, investiga què passa a prop de la presó antiga, després de tots aquests dies d'aldarulls que s'han anat seguint, i que va ser desallotjada, recordem-ho, per ordre judicial, parlàvem precisament d'això, que molt de temes, molt de titulars es refereixen a la justícia. I diu a la seva portada que desenes de persones, fa recompte, encara viuen a les edificacions que hi ha annexes a la presó, tot i que la presó, recordem-ho, estigui buida i desallotjada. En canvi, Diari de Mallorca, per la seva banda, el que diu és que el balda, precisament, Jaime Martínez, aplicarà el mateix mètode que va emprar a la presó antiga a altres assentaments. És una declaració d'intencions que des de la qual se'n fa ressò el Diari de Mallorca, el seu titular principal. En aquest cas, la fotografia és pel nou fiscal. Just fa una estona l'estàvem sentint parlar. Idò, Salazar diu pren el comandament al titular al peu de fotografia de la portada del Diari de Mallorca. Obre amb el mateix, pràcticament, un dels digitals, el Mallorca Diario, i anant ja en la revisió dels diaris que es fan en línia, destaca que va marcar-se com a prioritat la cura de les víctimes. També destaca això de la protecció de les víctimes, l'Ara Balears, d'aquesta qüestió en concret, tot i que no obren el diari amb això. Mentre, OK Balears, el que destaca, podríem dir, és la cara més executiva d'aquesta justícia, quan precisament diu que la delegació del govern dona la culpa a la visita del papa el fet que s'hagi endarrerit el reforç policial estival. Després explica en el cos del test que precisament els agents que varen haver d'anar a cobrir aquesta visita papal no han arribat a temps per aquest reforç estival que es posaria en marxa a l'inici de la temporada, com sempre, a les Illes Balears. I parlant precisament de turisme, atenció a les declaracions que destaca el periòdico d'Eivissa, en aquest cas anem ja als diaris editats en paper a les Pitiuses, però en aquest cas idò, explica que Vicent Marí, que és el president del Consell, va dir que hi ha saturació, que si hi ha saturació a les Pitiuses és que les coses no s'han fet bé. Declaracions que posa entre cometes al diari. En canvi, segons el diari, les empreses de la construcció de les Pitiuses estan encantades perquè s'ha disparat la facturació en els darrers mesos. Tancam aquest repàs de premsa que fèiem als diaris de les Balears amb el Menorca, que diu que el Consell motivarà, diu, els funcionaris amb fins a 12.000 euros a l'any de plussos.
I a la plana judicial també es presenta als diaris de tirada estatal, però amb el permís de la política internacional.
És així. Per exemple, El País obre amb el combat que es va celebrar, o que va celebrar Donald Trump pel seu 80è aniversari a la Casa Blanca. Arts marcials mixtes, explica, en gros, però assegura que Israel i la seva resistència posen en risc l'acord de pau signat entre els Estats Units i l'Iran, precisament. Deixa el paper discret d'Espanya al Mundial de Futbol, en petitet, a baix, amb una fotografia, perquè la fotografia grossa és per aquestes arts marcials, per aquest ring que es va muntar a la Casa Blanca. El Mundo és la fotografia central, la del futbol, en aquest cas, central i grossa, podríem dir. El titular, però, el que diu és que el PSOE va activar la seva claveguera, ho diu textualment, 16 hores després de la carta del president Pedro Sánchez. L'ABC, amb una línia semblant, deien precisament que la majoria parlen de la plana judicial, i afirma que Ferraz, que la seu del PSOE, manté contacte directe amb José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident, per veure per on aniran els tirs de la seva declaració. Confia el partit, segons l'ABC, que aquesta declaració faci un gir, diu, el pessimisme que s'ha instal·lat al partit. La Vanguardia, per la seva banda, del que parla en aquest cas a la portada, defuig de totes aquestes qüestions, parla d'una factoria d'intel·ligència artificial que s'està programant o s'està gestant a Móra de la Nova, a Catalunya, precisament. Recorda que aquest diari és fet allà. Foto pel foc a la catedral de Kiev.
Són ara les 7:30, resumim les qüestions principals d'aquest matí de dimarts. Nova jornada de vaga avui de les educadores de l'etapa infantil de 0 a 3 anys. Exigeixen un millor salari i un conveni autonòmic que acabi amb la precarització del sector. Està previst que un centenar d'escoletes s'adhereixin en aquesta aturada i els serveis mínims són d'una educadora per cada 3 aules, a més de la directora del centre.
La convocatòria arriba després d'una nova reunió ahir amb la patronal per negociar l'equiparació a l'escola concertada. Va acabar amb un principi d'acord firmat per dos dels sindicats, USO i FESIE, per millorar les condicions de 0 a 18 anys i que, per tant, afecta també l'etapa de 0 a 3.
I un home ha mort i un altre ha ingressat a l'Hospital de Sant Llàtzer en estat greu a causa d'un accident de trànsit a Mallorca.
Ha estat a les 6 d'avui matí quan s'ha produït un xoc entre dos cotxes. Ha estat al quilòmetre 1 de la carretera MA30, la via connectora, prop de Mercapalma. Just en aquest punt, el 2023 s'hi van fer unes obres per fer la via més segura després de dos greus accidents mortals.
I el mal ús de medicaments com l'Ozempic i altres derivats està contribuint a augmentar els trastorns de la conducta alimentària, especialment entre persones joves.
Així ho alerten les expertes de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de Son Espases. Adverteixen que aquests fàrmacs, creats inicialment per tractar la diabetis i l'obesitat, redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat. És la psiquiatra Iratxe Aguirre.
Ahora están surgiendo algunos casos que subyacía una vulnerabilidad y después de pasar por un proceso, pues sí, han configurado síntomas claros, diagnósticos de una anorexia nerviosa.
I el nou fiscal superior de Justícia de les Balears, Adrián Salazar, pren possessió del càrrec.
I s'ha fixat com a objectius augmentar la protecció a la víctima i mantenir una estreta col·laboració amb els cossos policials en les primeres fases de les investigacions. Fa 6 mesos que Salazar ocupa aquest càrrec en funcions i des de l'any 1988 n'ha ocupat diferents dins la Fiscalia de les Balears.
I darrer pla del curs polític avui fins al mes de setembre.
Els socialistes reclamaran celebrar sessions extraordinàries durant l'estiu per a aprovar la llei de limitació de vehicles a Mallorca. La votació, previsiblement, no prosperarà. El ple també estarà marcat per la vaga d'educadores de 0 a 3 anys, amb la concentració prevista a l'exterior pels sindicats convocants.
També el Congrés dels Diputats se celebra avui hora baixa el penúltim ple ordinari abans de les vacances d'estiu. És una sessió que estarà marcada pels casos judicials que afecten el PSOE i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Serà l'endemà que l'acusació popular en el cas Begoña Gómez, coordinada per Hazte Oír, ha ratificat la petició a Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a la dona del cap de l'executiu central i que comparegui en el jutjat cada 15 dies. Després de l'audiència preliminar d'ahir, el jutge encara no s'ha pronunciat i té 3 dies per decidir l'apertura del judici oral.
I a la crònica internacional, 24 hores després d'anunciar un acord provisional de pau entre els Estats Units i l'Iran, algunes embarcacions carregades de petroli ja han sortit de l'estret d'Hormuz.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ho ha assegurat així a la seva trobada amb el president de França, Emmanuel Macron, prèvia a la cimera del G7 que se celebra des d'ahir a Evian. Al manco, 5 bucs iranians han creuat el bloqueig naval imposat per Washington.
I pel que fa al temps, avui la temperatura anirà a l'alça. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada de calor i, de fet, esperant que arreu del territori notem un cert augment. Els valors més elevats seran bastant diferents entre cada una de les illes. A Mallorca, esperant que la màxima giri aproximadament entre els 29 i els 35 graus. A Menorca ho farà entre els 30 i els 31, mentre que les Pitiuses ens situarem amb un valor una mica per sota, entre els 26 i els 30 graus de màxima. Més enllà d'això, serà una jornada molt tranquil·la. El sol serà el gran protagonista de la jornada, acompanyat de qualque núvol prim, molt poca cosa. El vent bufarà molt fluix i de component variable tot l'arxipèlag i tindran la mà com una bassa d'oli. Ara mateix tenim a Menorca 21 graus a Ferreries i 22 a Fornells. A les Pitiuses, 19 graus a Sant Carles i 22 a la Savina. I a Mallorca, 17 graus a Montuïri, 19 al Port de Solla i 23 a Son Cervera.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7:35 minuts. Encetam la informació dels esports parlant d'Espanya, que ha debutat amb un empat a 0 al Mundial. Gavi Fortesa, bon dia de nou.
Bon dia de nou. Travelada grossa de la selecció espanyola contra la selecció 67 al rànquing FIFA. L'equip de Luis de la Fuente no va ser capaç de fer cap gol a un partit que va decepcionar molt en l'estrena mundialista. Una decepció maquillada gràcies a l'empat també entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai, 1-1 a l'altre partit del grup. Sentim el que diu el seleccionador espanyol.
Seguir en la misma idea, seguir obviamente mejorando en la faceta finalizadora con más finura, pero bueno, hoy son estos partidos que, como bien has explicado y ha comentado Rodrigo, pues generas mucho, pero te falta quizás la frescura de que hay que tener en este tipo de partidos.
Els jugadors Rodri, Unai Simón i Oyarzábal varen donar explicacions en acabar el partit.
Depende de la inspiración del jugador, depende de que estemos acertados, esto también es fútbol. El equipo lo ha intentado, creo que hemos tenido fluidez, creo que es cuestión de ajustar esas acciones que hemos tenido, porque contra un equipo que repliega tanto no vas a tener tantas y saber que tienes que meterlas, así de fácil.
Creo que en esfuerzo, en juego y en el plan de partido no se nos puede reprochar nada, entonces lo que tenemos que seguir es convencidos de la idea del míster y seguir adelante para el partido de Arabia.
Y nada, transmitirle tranquilidad a todo el mundo, sobre todo a los más jóvenes, a la gente que menos veces quizás ha estado en situaciones así. Yo personalmente no he estado en situaciones de mundial, de competiciones importantes, pero ya tengo muchos años, sé cómo funciona esto y nada, creo que es momento de estar unidos, de confiar en nosotros mismos y creer que somos capaces igual que hasta ahora sin volver a rocos.
L'heroi, elegit com el millor del partit, va ser el porter de 40 anys de Cap Verd, Vosinha. El sentim.
Para nosotros es un partido muy bien conseguido. Trabajamos toda la nuestra vida para este el momento, para este sueño. Estamos muy, muy, muy orgullosos de este partido. Sabíamos que no iba a ser fácil jugar contra una de las mejores selecciones del mundo, pero trabajamos mucho para este momento, para este sueño, y hoy estamos todos contentos con esta exhibición.
A més, ahir també es varen jugar els partits Bèlgica 1, Egipte 1 i Iran 2, Nova Zelanda 2. Per avui, a les 9 del vespre, França-Senegal. I la pròxima matinada, a partir de les 12, Iraq-Noruega, i a les 3 de la matinada, Argentina-Argèlia. El pròxim partit de la selecció espanyola serà diumenge a les 6 contra l'Aràbia Saudita. I pel que fa al Reial Mallorca, cap novetat. Pel que fa a Martín de Michelis, encara que ja se parla de possibles relleus a la banqueta de Somos, com per exemple Luis Carrión. Mentre el Leipzig alemany, l'equip que ha oferit el càrrec de tècnic a Martín de Michelis, encara no s'ha desfet del seu entrenador Ole Werner. I pel que fa a l'actualitat de la plantilla, el representant de Jan Virgili està en negociacions amb el Barça per una possible tornada del jugador a l'equip blaugrana. Anem ara amb el futbol sala. Tres dies després del final de temporada de l'Illes Balears Palma Futsal, el president José Tirado ha volgut fer balanç d'un curs on s'ha arribat a tres finals i dues semifinals.
Estoy contento, yo creo que hemos hecho en líneas generales un año bueno. El objetivo está hecho para esto, para jugar finales, porque cuanto más finales juegues, más posibilidades tendrás de ganar, ¿no? Y está hecho para esto, esta es la realidad. Entonces hay que estar muy contentos y muy felices porque el equipo ha dado el nivel de estar peleando por todo, ¿no?
Son declaracions d'ahir a la signatura del conveni entre la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal i la Universitat de les Illes Balears per a la creació d'un equip femení universitari de futbol sala. Un projecte que permetrà a les alumnes matriculades compaginar-ho amb la pràctica esportiva federada i representar oficialment la UIB als campiones d'Espanya universitaris. És José Tirado.
Queremos hacer un proyecto a largo plazo, bonito, y sobre todo único, diferente, ¿no? Yo creo que se juntan dos entidades, como es el Palma, a través de su fundación, que es la que va a liderar con la universidad este proyecto, donde queremos empezar desde abajo del todo. Creo que también la fundación y el Palma Futsal tenía un compromiso con el fútbol sala femenino. Podíamos haber hecho un equipo, pero queríamos hacer algo diferente.
I en bàsquet, l'Azul Marino, amb el fitxatge de Sika Koné, posa la cirereta a la plantilla que ahir el club va donar per tancada. La pivot de 23 anys, nascuda a Mali i que actualment juga a l'NBA femenina amb les Atlanta Dreams, arriba procedent de l'Estepona. Va ser l'MVP de la jornada fins a 4 vegades. Koné serà la referència interior d'una plantilla de luxe que dirigirà Alberto Artuña en la seva estrena a la Lliga Femenina.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I que també ho...
Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat. Fundació Mallorca Literària. Consell de Mallorca.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 7:41 minuts. Moment per sortir a l'estadio. Doncs tornem a parlar ara de la vaga de 24 hores avui a les escoletes de 0 a 3 anys de les Balears. Les treballadores mantenen les mobilitzacions per reclamar un conveni autonòmic propi i millores salarials. Anem en directe a l'escola d'infants Ciutat Antiga, ben a prop de l'escola graduada Palma. Allà hi ha la nostra companya Caterina Bany. Caterina, bon dia. Com ha començat la jornada?
Idò, una jornada que ha començat ben descafeinada. De fet, aquí al carrer Jaume Lluís Grau es nota de valent, que no és un dia normal, ho diríem així, de mica en mica sí que van arribant algunes famílies, molt poques, per tant, un dia que no és habitual, poques entrades de famílies. Ubicada al centre històric de la ciutat, és una de les que està gestionada en aquest moment per l'Ajuntament de Palma, però externalitzades els amics entre les mestres d'educació infantil, les que han pogut parlar estan ben cansades. Ens han explicat que tenen uns ànims en aquests moments ben calents. Escoltam, una d'elles és na Marian Peregrin.
Un poc cansades, perquè, clar, duim molt de temps ja lluitant, se suposa que havíem arribat a un acord i en el final pues, no s'està fent, i pues, arriba un moment que te trobes molt, 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 molt cansada. Perquè, claro, quan venen aquí els pares tens uns ràtios molt grans en relació a la feina que fem, no està valorat per res.
De fet, hem de dir que aquí tenen fins a 10 aules en total, amb unes ràtios, com deien, com escoltàvem ara, ben elevades. Asseguren, ahir van enviar una comunicació a totes les famílies per avisar d'aquesta aturada d'avui. Es preveu que s'hi sumin en aquesta vaga un centenar de centres de primer cicle d'educació infantil, més que de la darrera convocatòria. El conflicte laboral continua ben enquistat després que sindicats i patronals no hagin aconseguit arribar a un acord. Entre d'altres demandes, exigeixen equiparar sobretot les taules salarials de les educadores de les escoles concertades no integrades amb la resta de modalitats. Hem de pensar que la Conselleria d'Educació ha decretat serveis mínims, han de garantir la presència de la direcció del centre i també una educadora per cada tres aules. Escoltam de nou Marian Peregrin.
No podem ni arribar a final de mes. És horrorós, perquè a més és molt de treball, se llegeix moltíssim per lo que realment estem cobrant a final de mes, és a dir, hi ha molt de ràtios, moltes necessitats, cada vegada més necessitats, i no és equiparable.
I en aquesta vaga d'avui de 24 hores, hem de pensar que a les 9 i mitja d'avui de matí està convocada un primer acte de protesta, serà davant el Parlament, ja a l'hora baixa, a les 6 manifestacions simultànies a totes les illes. Per tant, aquesta és ara mateix la situació, de mica en mica van arribant algunes famílies, molt poques, en comptagotes. Per tant, ja saben que avui fan vaga les escoletes i n'hi ha algunes que no poden conciliar i no tenen més remei que enviar els fills a les classes.
Gràcies, Caterina. Vany, tornarem a connectar amb tu d'aquí a uns minuts, quan passin uns minuts de les 8 del matí. Continuem amb més conflictes laborals. Perquè aquí també planteja mobilitzacions, en aquest cas a partir, però, del mes de juliol, és el sector del metall, després del bloqueig en la darrera reunió amb la patronal pel conveni col·lectiu a les Balears. Segons UGT, volen proposar una vaga de 4 dies. Comissions, UGT i USO reivindiquen salaris dignes i la no compensació i absorció de les pujades perquè els treballadors, que són uns 39.000 a les Balears, notin un canvi en les seves nòmines i deixin de sofrir una gran pèrdua de poder adquisitiu.
El responsable de negociació col·lectiva d'UGT, Roberto Serrano, ha exigit clàusules de revisió salarial que blindin aquests sous en el cas que tant la pujada de preus com el nivell de la vida de les Balears es mantingui a l'alça en el futur.
Hemos estado aguantando durante las últimas reuniones, ellos no dan ya su brazo al torcer, al revés, nada más que hacen dar pasos para atrás de unas cosas que supuestamente ya estaban acordadas, ahora dicen que de eso ya no hay nada. Entonces, claro, no nos ha quedado otra nada más que empezar a comunicar a todos los trabajadores y trabajadoras del sector que seguramente que durante este verano tengamos movilizaciones.
Aquestes concentracions podrien arribar després de 7 mesos de negociació, 9 reunions, 4 plataformes diferents de negociació amb la patronal de la Federació Balear d'Empreses del Metall.
També el Comitè del Personal Laboral no docent, els coneguts com a AT, manté les mobilitzacions i convocarà una nova concentració a principis del mes de setembre arreu de les illes. És la decisió presa, diuen, arran de la manca de compromisos concrets i ni de calendaris que permetin donar una resposta efectiva a les seves necessitats. Tot després de la reunió mantinguda aquest divendres amb el conseller d'Educació, Antoni Vera. La portaveu del col·lectiu és Maria Àngels Cabañero.
Reclamen més recursos, més personal, més formació específica, ràtios adequades d'alumnes per a T i estabilitat tant per als professionals com per l'alumnat que tenem.
I la crisi de l'habitatge deteriora el benestar emocional dels joves a l'estat espanyol. Fixeu-vos, el 42% de les persones d'entre 25 i 34 anys que la pateixen perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Són algunes de les conclusions del darrer informe del Consell de la Joventut d'Espanya i d'Oxfam Intermón.
La incidència de mala salut mental es duplica entre les persones que destinen més del 50% dels seus ingressos a aquesta despesa, en comparació amb el que hi destinen menys del 30%. La població jove destina de manera sostinguda el 40% i el 50% dels seus ingressos al pagament de l'habitatge, molt per damunt del llindar recomanat, que és aquest que quedem del 30%. En el cas de les llars unipersonals joves, l'esforç és encara més gran. Des de l'any 2017 supera, atenció, el 80% del salari. Els elevats preus de l'habitatge no expliquen per si sols aquest malestar. La precarietat i la inestabilitat laboral també pesen sobre la salut psicològica de la població jove i redueixen les seves opcions al futur.
I a Mallorca, l'edifici de Magaluf afectat per l'incendi mortal la setmana passada continuarà precintat fins a nou avís. Després d'inspeccionar l'immoble, els tècnics municipals han confirmat que l'estructura està molt tocada i que serà necessari apuntalar-la. L'Ajuntament de Calvià garanteix als 41 afectats que podran continuar reallotjats fins que acabi el procés.
El veïnat de l'edifici Trianon 2 estarà mesos a tornar a les seves cases, segons pronostiquen els tècnics de l'Ajuntament de Calvià. Els pisos més afectats són el tercer, que és allà on es va originar el foc, i el de damunt i el de davall. El cap de bombers de Mallorca, Xisco Bonin, explica que l'edifici encara té molta toxicitat.
La resta de l'edifici està... hi ha zones que estan millor, zones que estan pitjor, el que passa és que està molt, molt, molt brut encara de fum, restes de moltes restes d'incendis, zones on ha hagut temperatura que has... instal·lacions danyades, petites instal·lacions danyades.
El fonament de l'edifici no ha empatit tant com s'esperava, però sí que s'haurà d'apuntalar com a mesura de seguretat. Tot i això, el que més preocupa ara són els subministraments. Jaume Bujosa, el regidor d'Urbanisme de Calvià.
L'estructura no s'ha ressentit tant com la virulència de l'incendi. També és veritat que tenim que veure l'afectació elèctrica que hi ha hagut, que també és molt important, i que potser també retrasarà un poc el procés.
La comunitat de veïnats pot ara contractar tècnics externs que avaluaran els danys i col·laboraran amb els de l'Ajuntament per reparar i per netejar parts afectades a l'edifici.
I a Menorca, un centenar de persones que viuen al complex d'apartaments de les Canaletes de Son Parc, es Mercadal, han d'abandonar els habitatges per ordre judicial. Han començat a rebre citacions després que un fons d'inversió hagi adquirit els 66 immobles. Els residents viuen en precari, sense contractes de lloguer legals, i en alguns casos els apartaments estan ocupats. Axel Camarasa.
Tot i que alguns han intentat regularitzar la seva situació, no els ha estat possible. És el cas de José Manuel Porta, jubilat, amb una pensió de 1.300 euros al mes i una dona amb un 37% de discapacitat. És el portaveu de l'Associació de Veïns.
A nivell legal lo tenemos perdido, lo tenemos todo perdido. O sea, no van a echar aquí sí o sí.
Ell va pactar amb un dels promotors poder-hi viure a canvi de fer petites reformes i mantenir l'immoble. Ja han mantingut contactes amb l'Ajuntament d'Es Mercadal, que ja els ha avançat que no té solució per al centenar d'afectats, entre els quals 30 menors d'edat. El seu futur passa per l'Ibavi.
Voy a vivir a casa de mi hija y voy a dormir en el salón de la casa de mi hija. O sea, que no es que tenga un sitio para irme a vivir, ¿no? O sea, que estoy esperando que Ibavi, pues, haga algo.
José Manuel no optarà per la via judicial perquè no té dret a un advocat d'ofici, ja que supera en 200 euros el màxim permès per accedir a la justícia gratuïta. D'altres, però, sí que ho faran, sosté. Aquest dijous tenen prevista una reunió amb l'Ajuntament per mirar d'avaluar possibles solucions.
I Eivissa ha constituït la primera mesa de mobilitat. És un òrgan de diàleg que reuneix administracions i sectors implicats per analitzar els reptes de transport i de mobilitat de l'illa, com ara la saturació.
El Consell d'Eivissa ha destacat l'augment d'usuaris del transport públic en un 20% des de la posada en marxa de la nova contracta. També han posat de relleu que la regulació de l'entrada de vehicles ha permès reduir enguany en més de 30.000 els cotxes presents a l'illa, però considera que ara cal anar més enllà, abordar altres qüestions relacionades amb la mobilitat. Són el president del Consell, Vicent Marí, i el conseller de Mobilitat, Mariano Joan.
Esperem que aquesta mesa es pugui anar reunint diverses vegades a lo llarg de l'any i a lo llarg dels mesos, conjuntament o de manera bilateral, per tratar qüestions com l'aeroport, la mobilitat de l'aeroport o dins l'autoritat portuària.
Si hem aconseguit també que s'augmenti un 20% el número d'usuaris actualment que hi ha en el transport públic respecte a l'any passat, estem ja en dies on transportem 39.000 persones cada dia, això és un 20% més que els mateixos dies de l'any passat. Si hem aconseguit això, hem d'anar una passa més endavant.
A la primera reunió hi han participat patronals, navilieres, hotelers, ecologistes i empreses de lloguer de vehicles.
7:52 minuts. El Congrés dels Diputats celebra avui hora baixa el penúltim ple ordinari abans de les vacances d'estiu. És una sessió que estarà marcada pels casos judicials que afecten el PSOE i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Serà l'endemà que l'acusació popular en el cas Begoña Gómez, coordinada per Hazte Oír, ha ratificat la petició a Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a la dona del cap de l'executiu central i que ha de compareixer en el jutjat cada 15 dies. Després de l'audiència preliminar ahir, el jutge encara no s'ha pronunciat i té 3 dies per decidir l'obertura de judici oral. La sessió plenària també es veurà esquitxada pel cas Plus Ultra.
L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que ha de declarar demà, ha sol·licitat al jutge José Luis Calama ajornar l'interrogatori sobre les joies intervingudes en el seu despatx. És el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
Esta misma semana el presidente Zapatero va a comparecer, va a dar todas las explicaciones. Yo confío en que las explicaciones que del presidente Zapatero, estoy seguro, van a ser satisfactorias.
El Partit Popular considera vergonyós que rebaixi el nivell d'exigència per a l'expresident. El portavoz de la formació és Borja Semper.
Y por eso le pedimos con absoluta legitimidad al señor Sánchez que acepte la realidad, que le han pillado, que ha sido descubierto, que convoque elecciones. El búnker en el que se han cerrado no le protegerá de que se termine por saber toda la verdad.
Pablo Fernández, de Podem, i Elisenda Alemany, d'Esquerra, reclamen respostes.
Lo de Zapatero huele muy, muy, muy mal.
Menos joyas, menos esconderse y más explicaciones.
Josep Rius, de Junts, considera que cada vegada hi ha més indicis de corrupció.
Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament.
Compromís considera que Zapatero hauria de tributar les joies i Vox s'ha querellat contra l'expresident.
L'atenció mediàtica d'aquesta jornada també passa pel Senat. La directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, compareix a la Comissió d'Interior de la Cambra Alta, on serà interrogada per les reunions que va mantenir l'exmilitant socialista Leire Díez. L'han citada després que la Unitat Central Operativa hagi entregat un nou informe a l'Audiència Nacional en què la revela que el Partit Socialista va pagar 6 viatges a la coneguda com a llanternera del PSOE entre els mesos d'abril i l'agost del 2024.
I segons Luco, el darrer d'aquest viatge es tenia com a objectiu una reunió amb l'excomissari José Manuel Villarejo per oferir-li un pacte a canvi d'informació. Els investigadors apunten que l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, hauria donat l'ordre verbal d'autoritzar qualsevol viatge que demanés Díez i que ella li detallava les seves actuacions. A la sortida dels jutjats de Tafalla ha insistit que no ha muntat cap trama.
Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
Sobre les causes judicials que afecten el govern i el PSOE, la secretària d'Organització dels Socialistes, Rebeca Torró, considera que no hi ha motius per imputar el PSOE.
El Partido Socialista y sus trabajadores siempre han actuado en cumplimiento a sus competencias y siempre cumpliendo con la ley.
I de la crònica internacional, 24 hores després d'anunciar un acord provisional de pau entre els Estats Units i l'Iran, algunes embarcacions carregades de petroli ja han sortit de l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units, Donald Trump, ho ha assegurat així en la seva trobada amb el president de França, Emmanuel Macron, prèvia a la cimera del G7 que se celebra des d'ahir a Evian. De fet, al Mancor, 5 vaixells iranians han travessat el bloqueig naval imposat per Washington. Així mateix, l'Iran s'ha compromès a deixar passar lliurement els vaixells de mercaderies i de petroliers. El primer ministre és Massoud Pezeishdan. Es tracta d'una entesa, però, que es veu boicotejada per Israel. Han tornat a atacar el Líban i el primer ministre de l'Israel, Benjamin Netanyahu, assegura que la lluita no ha acabat. També insisteix que mentre ell estigui al capdavant d'Israel, l'Iran no tindrà armes nuclears.
Quan encara estan pendent de conèixer els detalls del memoràndum, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha reconegut que no és un acord molt general i que s'han de lligar alguns serrells durant la fase de negociació. També ha desmentit que Washington s'hagi compromès a llevar o d'aixecar aquestes sancions i descongelar els actius iranians, tal com havia afirmat Teheran. Així mateix, Trump ha dit en un missatge que varen signar l'acord de manera virtual, tot i que està previst que es formalitzi la firma física aquest divendres a Suïssa amb el Pakistan com a intermediari.
Els primers impactes econòmics ja es noten. El petroli ha caigut fins als $83 al barril de Brent i l'IBEX 35 ha tancat per damunt dels 10.000 punts per primera vegada. Per altra banda, destaca que l'acord ha marcat la primera jornada de la cimera del G7 que se celebra a França des d'ahir.
En paral·lel, Trump ha assegurat que una vegada solucionat el conflicte a l'Orient Mitjà, tal vegada ha dit es pot fer alguna cosa per posar punt i final a la guerra d'Ucraïna. Això quan avui el president ucraïnès Volodymyr Zelensky assistirà a la cimera. Ho farà en una sessió que està previst que giri al voltant de la pau i de la seguretat en el seu país. També es parlarà d'endarrerir l'accés d'infants i adolescents a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, considera que els motius per endurir les mesures són cada vegada més sòlids.
The opportunities of the digital world are clear, but so are the risks.
Assegura que el debat no s'ha de situar en si els joves han de tenir accés o no a les xarxes, sinó si les xarxes han de tenir accés als joves i a partir de quan.
7:58 minuts, anem ara amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
La Universitat de les Illes ha presentat Black Bly. És un projecte elaborat pels estudiants de primer curs del grau de Llengua i de Literatura Catalanes per commemorar el centenari del naixement de l'escriptor mallorquí Blai Bonnat. Hi han participat més de 300 persones en la creació de 5 llibres a partir de la tècnica Blackout Poetry, que és poesia revelada i que consisteix a intervenir textos ja existents per generar noves obres poètiques.
I a través d'aquesta tècnica creativa se seleccionen algunes paraules, s'oculta la resta en el procés que posa en relleu les noves lectures de l'obra original. En concret, el volum Black Bly presenta una col·lecció de peces de poesia revelada elaborades a partir de la pàgina 100 de la novel·la de Blai Bonnat, El mar. El projecte s'emmarca en l'assignatura Introducció a la literatura catalana i s'ha desenvolupat sota la coordinació de la professora Mercè Picornell.
Mos hem inspirat amb Blai Bonnat no només perquè és el mar, també perquè, curiosament, els nous poemes que surten són poemes de Blai Bonnat, encara que no els hagi escrit ell, i surten molt de temes com ara l'espiritualitat, la vida, la mort, la mona, molt de temes que poden estar presents a la seva poesia, no? També volíem parlar de censura. En aquesta assignatura fèiem un tema sobre la censura en la literatura catalana. I, clar, el tema del blackout també implica, d'alguna manera, un ús censor, però creatiu.
El resultat d'aquest procés creatiu és una edició artesanal que s'anomena llibre d'artista, una peça de la qual se'n fan pocs exemplars i que ha comptat amb el suport en el disseny de l'artista Laura Torres.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 16 de juny, en què està convocada una nova jornada de vaga de les